Alsina i el conseller d'Economia, Jaume Giró, i també el conseller Jordi Puigneró, tots tres de Junts, tots tres pilotaven territori, economia i els pactes internacionals o les relacions internacionals. Ells els han dit a vostès en algun moment, escolta, tenim a la mà doncs, que fer un pas endavant en el reconeixement internacional, o tenim a la mà poder tenir un finançament extra si proclamem la independència o apliquem el mandat de l'1 d'octubre, o tenim a la mà a tenir una xarxa que controli el territori, i no ens ho està deixant fent el president Aragonès?
Començo per la primera. La nostra militància va prendre les seves decisions amb molta més informació que la que tenia quan va prendre la decisió d'entrar a l'acord de govern. Perquè és evident que en aquell moment es va fer confiança a qui havia fet aquesta negociació i es va dir, vols, i la pregunta era molt explícita en aquest sentit, perquè es deia si volies posar en valor el 52% i confiar en el que l'executiva proposava, que era confiar en aquesta majoria del 52% independentista entrar a govern. Amb això, amb el desig, la voluntat i el fet de voler posar en valor, és amb el que la militància de Junts va entrar en l'acord de govern. En canvi, en aquesta ocasió, l'executiva s'ha reunit en consideració tota aquesta auditoria, però és que hi ha hagut debats a totes les assemblees locals, comarcals i de vegueria amb partidaris de quedar-se al govern o amb partidaris de sortir-ne en base a aquesta mateixa auditoria, i per tant l'èxit de participació tant en les assemblees com després en la votació ho certifica.
Sí, que la militància ha disposat de documentació concreta del rebuig dels acords de,
la militància
per part
d'Esquerra. Ha tingut tots els posicionaments que n'hem fet, les
sí,
persones
públics,
que ens hem...
En
públic i en privat, en les assemblees, etc., és en públic i en privat. Hi ha hagut una voluntat de comunicar el per què i les raons amb les quals això es fonamenta. I tornant o lligant-ho amb la segona, quan vostè diu, a vostès els hi han dit això els vicepresident o els consellers, no, és que el que hem constatat, votant també ells, participant també ells en aquesta auditoria, és que això no s'ha produït. I, per tant, el que cal és analitzar de quina manera aquell compromís, que, insisteixo, és doble, poder avançar en la solució dels problemes que té la ciutadania en cada àmbit sectorial, va vinculat al fet de poder avançar en aconseguir la independència. Perquè, altrament, el que ens trobem és una situació en la qual el vicepresident expressava contínuament quins són aquests problemes de Rodalies, per exemple, respecte de la situació en què ens trobem gestionant aquesta qüestió. Per tant, la base de tot és, primera, que nosaltres confiem en la nostra militància, que és una militància informada, crítica, però a sobre, al damunt, hi ha hagut aquest esforç perquè tothom ha pogut sentir en un debat franc, en un debat saludable i sa, en aquest exercici de democràcia interna, els posicionaments d'un sentit i de l'altre. I, per tant, com passa en els que valorem les urnes, el resultat final és un resultat que no divideix, sinó que cohesiona i que sobretot es basa en aquesta escolta activa de la militància.
Sí, d'entrada vull demanar-li disculpes a la Laura, ja li he dit en privat que hauré de marxar abans, que no s'ho prengui com una desconsideració en absolut.
Faltaria més.
Però seré sintètica, perquè el cap Basté m'ha dit sigui sintètica. Jo crec que estem assistint a una escenificació d'una cosa que segurament tot el que té més informació ja sabia i el que en té menys intuïa. Recordem que la investidura del president Aragonès va ser de les més llargues de la història de la democràcia espanyola, amb diferència. Per tant, un sospite que quan hi ha un debat tan llarg, una negociació tan llarga, és perquè tots els, allò que dirien en castellà, los cabos sueltos, no sé com és la traducció exacta, han quedat lligats, no? Perquè és evident que un govern de coalició no partint de bases diferents, de projectes diferents, per tant, el que es tracta és de fer un projecte comú. Per tant, jo crec que ara el que estem veient és la significació d'una cosa que segurament no estava ben lligada des del començament. Això vostè ho sap millor que jo, no? I jo crec que ara es parla amb una certa lleugeresa, amb una certa, no sé si voluntarisme, de que es poden prorrogar els pressupostos, sense informar-nos als ciutadans de lo que suposa una pròrroga de pressupostos. Per exemple, pel que fa respecte als fons Next Generation, que si no tenen cabuda en un nou pressupost, poden no poder-se distribuir. I aquest és un tema que jo crec que el Parlament de Catalunya ha de ser un tema que hauria de generar menys rebutjos de tots aquells que et poden recolzar que no pas confrontar de la manera que intueixo jo que es vol confrontar en el tema pressupostos. I després estàvem veient abans una notícia aquí a una televisió. Vostè creu que hi haurà eleccions a la presidència del Parlament de Catalunya? Perquè vostè sap, igual que jo, que un reglament és la llei que regeix el funcionament d'un reglament. Aquest article, al qual fem sempre al·lusió, el 25-4, crec que se'l sap tothom ja.
No,
el número,
estaria bé
el
que
número,
se'ls piguessin.
No el digues que se sàpiguin el text. Aquest ja es va introduir per part d'unes determinades forces polítiques. Per tant, les lleis es canvien en una altra llei. Perquè mai se van plantejar vostès fer una reforma que fos més adient a lo que després ha passat, no?
Bueno, és una molt bona pregunta. Quan jo, abans d'accedir gairebé a la presidència de la Generalitat, del Parlament, ja es parlava del 25.4. I va haver tota una legislatura anterior a la qual les feines que es van fent a la comissió del reglament no van culminar. De fet, ja se sap que tocar el reglament és una qüestió central, perquè efectivament té rang de llei. Però justament hi havia...
Tenien 74 diputats, vostès.
Sí, però no hi ha hagut voluntat política. Puc ser més clara? No hi ha hagut voluntat política, perquè potser hi havia la possibilitat d'utilitzar el 25.4 per una situació d'oportunitat política. Em sembla que a mi se m'entén molt clarament quan parlo. El 25.4 és un article que no va passar per cap control jurídic del Parlament de Catalunya, per cap control jurídic. I això és una anomalia, també, en el Parlament, cosa que ja hem corregit en aquesta legislatura. Perquè en els primers compassos ja vam corregir el fet de que cap llei que passi pel Parlament no es pot aprovar sense una validació jurídica. En canvi, el 25.4 ho va ser justament perquè no hi havia la possibilitat de controlar quan es feia una esmena in voce que això passés per una revisió jurídica. Ara això ja ha estat corregit. Però els lletrats del Parlament han insistit en diversos informes des de l'any 2018 que aquest article era un article que vulnera drets. Un Parlament que es vol democràtic i preservador de drets no pot tenir en el seu reglament un article que els vulnera, però que encara és més greu és que sabent-ho no es vulgui corregir i que s'utilitzi per vulnerar els drets de manera selectiva quan és amb una voluntat política, perquè s'ha volgut fer veure que la seva aplicació era immediata, jurídica i irreversible, i no, ni era immediata, ni era jurídica, ni era irreversible. Justament s'ha fet amb una determinada voluntat. Per tant, vostè que parlava a l'inici de la seva pregunta de com això potser la llargada del procés de negociació per la investidura de Pere Aragonès ja potser evidenciava aquesta situació de dificultat, efectivament, hi ha hagut aquesta dificultat, hi ha hagut aquesta desconfiança, cosa que els fets només han anat incrementant en aquest sentit.
Pregunta a Màrius Carol.
Però no m'ha dit si hi haurà eleccions a presidenta.
Mentre jo no dimiteixi, és complicat que hi pugui haver una elecció a la presidència del Parlament. I dic, afirmo i continuo reafirmant-me que jo no dimitiré precisament per fer evident quina ha estat aquesta injustícia.
Queda clar. Màrius.
Bon dia, Laura. Jo voldria preguntar quina serà a partir d'ara l'oposició que Junts per Catalunya farà al Parlament. Ho dic primer perquè serà interessant veure com es passa de ser un soci a ser un opositor amb una càrrega, amb una motxilla segurament de retrets, però especialment perquè hi ha molts pobles i ciutats a Catalunya on Esquerra i Junts continuen governant. Estem a 7 mesos de les eleccions i suposo que aquesta dinàmica al Parlament doncs serà vista amb especial interès per els que estan governant aquests ajuntaments, no?
Sí, les relacions locals sap perfectament que són molt diferents i molt variades del que passa al Parlament de Catalunya. I de la mateixa manera que es vol fer veure que hi ha una enemistat entre Junts per Catalunya i Esquerra, i això no és així, hi ha una confrontació d'estratègies per avançar cap a la independència, però no hi ha aquesta enemistat i molt menys això passa a nivell local. I allà on hi és, hi és, i per tant és independent del que passi al Parlament de Catalunya. Nosaltres no som els del no a tot. I per tant nosaltres fem una oposició responsable i una oposició constructiva i una oposició en què podrem desenvolupar també els nostres posicionaments amb més llibertat, perquè quan tu estàs en un govern de coalició, nosaltres hem estat extraordinàriament lleials i respectuosos, i per tant, per exemple, doncs en situacions en departaments que nosaltres no tenim la conselleria, no hem tingut la conselleria, potser no hem pogut fer les polítiques que nosaltres voldríem, i per tant ara les podrem fer desacomplexadament perquè són les nostres polítiques. Per tant, en aquest sentit, un govern de coalició significa un acord, un pacte, i per tant un respecte també de no ingerència, si es vol dir així, i per tant això ara no tindrà lloc, i al contrari, podrem defensar més i millor allò que els nostres electors ens han fet confiança per fer.
Pablo Iglesias.
Sí, en el contexto actual, Pere Aragonés puede continuar gobernando y puede, digamos, tratar de buscar una geometría variable para sacar adelante diferentes iniciativas. Decía usted que no son una formación política del no a todo, cabe deducir de ahí que puede haber acuerdos puntuales. La pregunta es, cuando haya otra vez elecciones generales en Cataluña, ¿cuáles son las opciones de gobernabilidad si ninguna fuerza política, como parece que ocurriría, no tiene mayoría absoluta?
Bé, és que aquesta és una qüestió que també és important. Poder fer acords, si saps que amb qui els fas no es compleixen, et porten a repensar-ho. Vostè mateix va protagonitzar un exemple d'això que m'està dient. Quan jo em vaig presentar a les eleccions el 28 d'abril, el resultat electoral a les Corts Espanyoles va fer pronunciar a qui ara n'és president, Pedro Sánchez, que de cap manera el país no podria dormir tranquil si es fes una coalició de govern amb Podemos. I es va produir una repetició electoral i no van transcorrer ni 48 hores que hi va haver un acord. Per tant, és evident que els acords sempre són la voluntat de fer-los i la responsabilitat de complir-los. I per tant nosaltres en aquests moments hem fet un exercici de claredat respecte del que ja dèiem abans que es podia intuir, que es podia veure, però quan un no té dades només pot tenir opinió. Nosaltres en aquest moment tenim les dades perquè hem fet aquesta auditoria, però també perquè ho hem refrendat amb la militància, i ja no ens quedem amb l'opinió de si s'avançava o no s'avançava. Miri, sabem que no. I Junts per Catalunya ha apostat pel país i no pel partit, perquè continuar sent el govern sense avançar cap a la independència és trair un dels nostres objectius fundacionals. I per tant hem sigut responsables amb aquest objectiu fundacional i per tant som responsables amb el país. Jo crec que quan la gent va a votar agraeix aquesta claredat. Esperem que així sigui. I per tant, en base a això, la responsabilitat dels polítics és treballar per acostar posicions quan no hi ha unes majories clares. Però si això es fa en base a la claredat prèvia i al reconeixement d'on és cadascú i què es pot comprometre a fer en cada àmbit, segur que serà millor.
Miquel Samper.
Sí, hola Laura, dues preguntes molt, molt breus. Ha fet vostè al·lusió de forma directa en diverses ocasions al incompliment per part d'Esquerra Republicana del contingut de l'acord de govern. Uh-huh. La meva pregunta és l'altra cara de la moneda el gran grau de compliment de l'acord d'Esquerra Republicana amb el PSOE? I una segona pregunta que també va en relació al que ha comentat vostè en un parell d'ocasions, que és que l'objectiu final de la independència no és tant la independència en si mateixa, sinó la millor manera de poder gestionar els assumptes propis de Catalunya. És aquest realment el motiu pel qual realment Junts vol tirar endavant aquest procés d'alliberament nacional?
Començo pel final. És evident que per nosaltres la independència és l'única garantia de progrés social, de progrés econòmic, de progrés en matèria de drets i llibertats, de progrés i de futur, pràcticament. Perquè estar condemnat a viure dependents de l'estat espanyol ens porta a una situació de col·lapse. És a dir, quan votàvem l'1 d'octubre, votàvem tenir una república, però votàvem poder anar amb uns trens dignes. Quan votàvem l'1 d'octubre, votàvem tenir una república, però votàvem tenir menys llistes d'espera. Quan votàvem l'1 d'octubre, votàvem per tenir un ser independents, però tenir una escola catalana que no sigui permanentment assetjada. És a dir, que per nosaltres la independència naturalment és aquesta garantia de progrés, de futur i de llibertat pel poble de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, clarament. Sobre els pactes, clar, cadascú de sabem qui pacta i per què pacta. Pere Aragonès ha anat ha anat oscil·lant entre aquests dos pactes, el pacte de suport a la governabilitat de l'Estat amb el PSOE i el pacte que el va fer president de la Generalitat. És ell qui tria quin d'aquests dos pactes li representa, doncs, li fa més confiança o cap a on vol avançar. El que no és just és que ens arrossegui a tots cap a un pacte que ha fet Esquerra Republicana amb el PSOE. Uh-huh. I això és el que hem vist nosaltres quan a Madrid s'han produït moments, votacions, en les quals s'ha anat no només avançar cap a la independència, sinó reculant en l'autogovern, perquè ha prioritzat un acord amb el PSOE, més que no pas mantenir el que deia l'acord de govern, que era defensar a Madrid aquella posició que el govern de Catalunya defensa. Que el govern, no que Junts per Catalunya o Esquerra, sinó que el govern de Catalunya defensa.
Pere, m'has posat una cosa per acabar.
Sí, bon dia, presidenta.
Bon dia.
Bueno, puc equivocar-me, però tinc la impressió que Esquerra tirarà fins al final de la legislatura en tant quan pugui, puc equivocar, prorrogant pressupostos, fent les trampes pertinents, amb el relat del 80%, amb l'ajuda del Primo Cimosol de Madrid, del PSOE, em refereixo quan s'escaigui, amb aquest relat del 80, que insisteixo, té una certa simpatia a l'establishment. Bé, vist això i vist l'embolic que hem viscut en les últimes setmanes, sobretot a partir del mig anunci de la moció de confiança i després del cessament del vicepresident Puigneró, i veient com de ràpid ha anat el president Aragonès a vestir un nou govern amb aquesta idea d'aquesta mena de transversalitat del 80%, a mi em fa la sensació que Esquerra està molt contents del que ha passat. I per donar una mica la volta a la pregunta, seria: Junts ha pres una decisió sobiranament a partir de les bases, però no té la impressió que Junts ha acabat fent el que Esquerra pretenia que fes?
Miri, Junts ha fet el que Junts ha volgut fer. I Junts ho ha fet amb responsabilitat. Jo comparteixo una part de tota la prèvia que vostè estava dient, no? I parlar d'aquest 80%, quan en 18 mesos es malbaratat el 52%, és com a poc una mica pretensiós. Parlar fins i tot de que ara serà el govern per la Catalunya sencera i pretendre que sense Junts per Catalunya, que la Catalunya és sencera, també és fins i tot altament ofensiu. Potser és més còmode per Esquerra. Però falla els compromisos electorals que tenien i que el van permetre fer de president. Per tant, cadascú ha de decidir això, què és el que vol fer, continuar endavant amb aquesta, no?, lluita desfermada, carrera desfermada cap a no ser ben bé on, perquè justament si t'allunyes d'allò pel qual tu has estat fent de president i ara surts amb un govern que vol representar un 80%, però que a la pràctica sabem que només representa un 21%, és una decisió que a mi em sembla que, com a poc, des d'un punt de vista polític, és irresponsable.
Però jo li preguntava pel resultat final, una mica com si els han posat una cantonada al quadrilàter.
Ens ha convidat a sortir, òbviament. Esquerra Republicana ha anat empenyent i intentant expulsar a Junts per Catalunya del govern. Home, ens hi ha convidat d'una manera, a vegades amb unes formes no molt agradables. Però en qualsevol cas, nosaltres haguéssim pogut, si la militància ho hagués decidit, i en lloc de, amb la claredat amb què ha sortit el resultat de sortir del govern, quedar-nos al govern seri. És a dir, la voluntat de ser el govern, Junts per Catalunya la va mostrar des de la nit electoral del 14 de febrer. Va ser Pere Aragonès qui primer va voler tenir altres relacions, perquè probablement ara té el govern que potser va voler en el seu moment. Potser ara sí que té allò que volia en el seu moment. El problema és que, per tant, arribar-hi va haver de fer un acord que ara ha incomplert, que ara ha traït. I és per això que estem parlant de la importància, i vostè ho deia al començament de la seva anàlisi, de dir, bueno, tu pots tirar endavant anar incomplint tot el que fan, tot el que fas, bueno, doncs ho veurem. Sembla ser que ja s'ha dit que no s'aprovaran pressupostos amb segons qui. Doncs ho veurem. És a dir, el Parlament, si ens creiem el nostre sistema, és qui ofereix aquesta legitimitat democràtica. I en aquest moment això està posat en crisi d'una manera molt clara.
Acabo amb dues preguntes. La primera és parlar de l'auditoria. La veurem, aquesta auditoria?
Doncs és possible que la veiem. Nosaltres l'hem treballat internament.
L'executiva l'ha vista, per exemple, sencera?
Sí,
aquesta...
l'executiva l'ha vist i...
Sencera, tota la...
L'executiva l'ha vist. Val. I també les persones que l'han fet l'han explicat. És a dir, que no només és veure-la, no només és analitzar-la, sinó rebre per part de les persones que l'han impulsat, doncs han fet aquesta presentació. Si la veurà la ciutadania, ja sap que jo sóc molt de processos transparents i no tindria cap problema en que ho fos. Hauríem de decidir-ho amb l'executiva. Ara me n'hi vaig.
Suposant... Ja, sí, que va tard. Suposant que en un termini curt de temps, suposant, ja sé que em dirà ara una altra pantalla, però és igual, per saber-ho, suposant que el president Aragonès convoqués eleccions, Laura Borràs li agradaria tornar-se a presentar si el partit ho decideix com a candidata a la presidència de la Generalitat?
Si això passés, en els processos de democràcia interna que tenim a Junts per Catalunya, l'elecció de les candidatures és sempre decisió de la militància.
Per això, però vostè es pot presentar o no?
Exacte, jo he de fer la meva reflexió al respecte. Jo sempre he fet allò que ha estat al servei del partit, en tots els moments. Fins i tot abans que tinguéssim partit, ha estat al servei de les lleialtats a partir de les quals jo vaig entrar
a formar
en política. Veurem, estem en un escenari que és un escenari incert. Veurem si el president Aragonès decidís tirar endavant per aquesta via o no. Sembla que no ha volgut escoltar, no ha volgut acordar, no ho sé si se sotmetrà a
les... Però si a l'accés li agradaria o no?
És que vostè ho parla d'això de si m'agradaria o no, com si fos... Vaja!
No, és molt fàcil. O vol
Domino,
o no vol. És fàcil.
No.
O vol o no vol. Si vostè ara diu, miri, jo és que jo ja prou, ja no. He patit prou.
Però és que aquest...
O un altre, doncs mira, em vindria de gust ara. Sí.
Ara ho ha dit, no sé si ja he patit prou, eh?
Per això...
No, no sé si ja he patit prou. Hi ha molta gent que sempre m'ho pregunta, això, val la pena? Dic, home, hem de fer que valgui la pena. Ara, de moment, el procés és complicat. Veurem. Jo no vull avançar esdeveniments, perquè justament en això la militància sempre té l'última paraula, i veurem què és el més adequat per Junts per Catalunya, perquè, insisteixo, sempre he posat per davant els interessos del col·lectiu per sobre dels individuals.
Laura Borràs, moltes gràcies per ser avui aquí al Món RAC1. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
RAC1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Quant de temps s'ha d'esperar per a fer realitat un somni? Si el vostre somni és ser pares, ha arribat el moment de deixar d'esperar. Perquè aquest mes a IBI us oferim el nostre Pack Diagnòstic Plus, el més complet del mercat, amb avantatges exclusius i de franc si inicieu un tractament. Ja podeu demanar la vostra cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Només la Mar t'ofereix els Emirats Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és...
Boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
Els clients de Cuideo opinen. La Gemma va contactar amb nosaltres perquè buscava ajuda per la seva mare.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la.
Confia en Cuideo i troba els millors cuidadors professionals. Cuideo.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Quan no trobes el teu lloc, estàs obligat a desafiar la realitat per a crear-ne una de nova. Per això existim. A Filmin som l'emoció d'un cinema que se't queda gravat per sempre. Per això existim, perquè el cinema ens va canviar la vida. Filmin, cinema per a persones que busquen alguna cosa més. Prova gratis a filmin.es.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Que fàcil que és menjar bé.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra.
Encantat, i fibra.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Només fins al 31 d'octubre.
Encantat, només fins al 31 d'octubre.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 15 i el 16 d'octubre podràs visitar la Fira Ramadera, el mercat de productors i l'espai de tas per degustar els millors productes.
També la Fira de Vehicle d'Ocasió, el mercat extraordinari de roba, el d'artesania, la Fira del Dibuix, el mercat de creadors de la Llera i més de 70 activitats per tota la família.
Tota la programació a descobreixolot.cat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i 2 quarts d'11 del matí, continuem. I després de la presidenta de Junts per Catalunya, tot i que l'espero un dia en aquest estudi, a la consellera de Presidència, i a qui tothom diu que és la persona que agafa moltes de les molta força dins del govern de Catalunya, que és la Laura Vilagrà. Consellera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes gràcies per ser avui aquí al Món a RAC1. Laura Borràs ha tornat a posar en dubte en aquest programa que el nou govern del president aragonès disposi de prou legitimitat. Què li respon?
Home, jo el que diria és que diguem-ne que és bastant un llenguatge populista fer servir aquests termes. De fet, Vox ho fa servir habitualment al Congrés dels Diputats. Jo crec que no és el que toca ara. Ara el que toca és tranquil·litat, ara el que toca és governar amb serenitat i, sobretot, abordant els problemes de la ciutadania, que no són pocs, tant de les persones més vulnerables, les famílies més vulnerables, com els negocis, com els ajuntaments que tenen qüestions molt rellevants a abordar. Ara toca governar, governar bé, governar amb tranquil·litat, i és el que farem en els propers mesos i anys.
Vox. No?
Sí. En aquest sentit, jo crec que És a dir, s'està intentant explicar que hi ha un govern en minoria, i és evident que és així, com tants d'altres n'hi ha. Com li deia, jo mateixa tinc les relacions amb els governs municipals, i n'hi ha moltíssims a Catalunya que tenen una situació doncs, de minoria en el ple dels seus ajuntaments. Doncs això és el mateix que ens passa a nosaltres, doncs ens passarà a nosaltres, al govern de la Generalitat. Però en qualsevol cas, això no vol dir que no tinguem tota la força, tota la intensitat que cal per tirar endavant un govern que ara sí que estarà cohesionat, que ara sí que treballarà per part de tots els seus membres amb una única direcció, que és resoldre els problemes de la ciutadania.
33 de 135, però és un govern feble.
Bé,
vaja, de fet, no s'havia vist mai al Parlament de Catalunya.
Sí, és veritat. És a dir, fa anys, quan jo mateix estava al món municipal, hi havia moltes més majories absolutes, hi havia majories molt més àmplies, però ara no és el moment polític. El moment polític a tot arreu, a la nostra latitud i a altres latituds, són governs doncs, més fragmentats en el sentit, o parlaments més fragmentats en el sentit que no hi ha tanta majoria doncs, en uns partits concrets. Però en qualsevol cas, aquesta és la situació que és i nosaltres hem sigut valents i valentes a l'hora d'abordar-ho i tirarem endavant aquest govern. I ho farem amb perfils molt potents, que coneixen molt l'administració, que coneixen molt el seu àmbit sectorial i en tenen molta expertesa, i per tant jo crec que això és innegable, que hem configurat un govern fort, un govern cohesionat, un govern que tirarà endavant els reptes de país.
Està acusant els Alsina, Giró, Ciuró, Geis, Puigneró de no contribuir a la cohesió del govern?
No, jo no ho he dit això, ni molt menys. Jo el que he dit és que, o el que vull dir, és que en aquests moments les divisions que patia Junts per Catalunya en el seu sí, el fet de que prioritzessin no trencar el partit la visió de país, doncs, home, evidentment, això alterava doncs, la governabilitat. Això és innegable i vostès com a premsa, diguem-ne, mitjans de comunicació, se'n feien ressò cada dos per tres. Ara, almenys, tindrem un govern cohesionat, un govern que governarà només pensant en els interessos del país i en aquest sentit doncs tirarem endavant, òbviament.
Quina auto...
Però, perdó, i una qüestió, perdó, que m'he
deixat
una cosa. El president sempre ha expressat la bona feina dels consellers de govern, ho ha expressat en seu parlamentària, ho ha expressat en compareixença, i això, diguem-ne, és menys popular i omple menys pàgines, però ha sigut així sempre, s'ha agraït sempre la feina dels consellers. Sempre hem expressat, jo mateix ho havia explicat, que a dins del govern treballàvem bé. I mentre ens vam poder aïllar del soroll, anàvem bé, en la mesura que ja va arribar un moment que això va ser insostenible, perquè Junts per Catalunya doncs, estava en una situació de molta tensió, doncs, en fi, es va accelerar el procés.
Quina autocrítica fa Esquerra Republicana després de perdre més de la meitat de diputats que fa un any i mig i li van donar suport?
Bé, en aquest sentit, nosaltres som un partit que sempre avaluem amb calma el que passa i sempre fem aprenentatges del que fem i, per tant, ara tot plegat és molt recent. El que calia és resoldre la situació de buit que va generar o l'abandó de Junts per Catalunya del govern en el sentit de configurar aquest govern tan doncs, cohesionat i potent que estem elaborant, que en principi en breu doncs, els consellers i conselleres prendran possessió i el que jo em quedo és amb el compromís, amb la implicació dels nous consellers i dels que doncs, continuem. I el que ens toca és bregar molt, treballar molt, i hem vingut per això. El nostre compromís és absolut amb la ciutadania i amb els problemes d'aquest país.
Però li preguntava per l'autocrítica. L'autocrítica la faran a partir d'ara, per tant?
Bé, nosaltres, evidentment, analitzem el que ha passat, el que ha passat a dins, el que ha passat a fora del govern, i en aquest sentit, doncs, òbviament, la nostra estratègia sempre ha estat la mateixa. La nostra estratègia ha estat de fer una via àmplia, de fer un govern transversal, i per tant, doncs, aprendre dels errors que haguem pogut cometre, i per tant, hem incorporat, i sempre ho hem fet així, persones independents d'àmbits doncs, que no eren estrictament els d'Esquerra Republicana, i ens sembla que això és un bon aprenentatge i és una bona manera de treballar, i per tant, doncs, tot el que haguem de millorar, llimar i, en fi, posar-nos-hi, ens hi posarem.
Els pressupostos que presentareu seran els pressupostos que ha fet Jaume Giró?
Clar, inicialment tenim aquests documents ja molt elaborats, que, de fet, sempre explico que els lidera un departament, que és el d'Economia, però són les prioritats de cada conseller, de cada departament. Per tant, també són les prioritats dels consellers que en aquests moments hi ha doncs, encara al govern i, en alguns casos, doncs, els que ja no hi són, però els nous i la nova consellera d'Economia el que farà és agafar aquest document, revisar el que calgui, òbviament, ajustar el que calgui, perquè és una altra consellera, però veuran d'una forma molt àmplia dels que ja hi ha sobre la taula.
Per tant, estem parlant de que convençuda... gairebé amb un 90%, evidentment, per posar una quantificació que evidentment no pertoca, eh? Però un 90% dels pressupostos que han tirat, que volia tirar endavant el conseller Giró, la nova consellera mirarà, retocarà, però si un 90% té moltes probabilitats que sigui els pressupostos que presentaran al Parlament.
Bé, jo no li puc dir el percentatge, però sí que evident. Li puc dir que és en la línia que vostè diu. Va. És a dir, que veuran i...
Per tant, consideren que Junts per Catalunya hauria d'aprovar aquests pressupostos, per tant?
Considerem que tothom ha d'estar a l'alçada d'un moment difícil, social, polític i de tots àmbits, diguem-ne, i per tant n'estic convençuda que així serà. Però és com vostè diu, és a dir, agafem la base, òbviament, del conseller Giró, com no podia ser d'una altra manera, perquè estan treballats i estan parlats amb tothom.
Si Junts per Catalunya digués que no, es planteja un intercanvi? És a dir, donar suport als pressupostos de Pedro Sánchez de Madrid a canvi que el PSC doni suport als seus a Catalunya?
Nosaltres
avui ho
som el govern,
fijo, això, eh?
Sí, sí, d'acord. Nosaltres som el govern de la Generalitat, nosaltres mirem pels nostres pressupostos i per la nostra gent, és el que ens, diguem-ne, incumbeix, i en qualsevol cas el que farem és els millors pressupostos possibles. En aquest sentit, busquem el suport de partits independentistes i en Comú Podem, ja ho hem dit moltíssimes vegades, creiem que és amb qui compartim doncs, model de país i també doncs, aspectes vinculats a altres temes doncs, socials o econòmics. Per tant, aquí ens situem, al final hem de prioritzar i nosaltres, aquesta és la nostra prioritat.
Dic que és el govern és el 80%, vol dir que Junts no forma part del 80%?
No, el concepte que volem expressar és que nosaltres hem volgut fer un govern ampli, és a dir, que quan hem configurat doncs, els consellers i conselleres no només són, diguem-ne, d'Esquerra Republicana, sinó que són d'un entorn doncs, més obert, més ampli, persones que venen fins i tot d'altres formacions polítiques, però que en qualsevol cas tenen un compromís amb l'autodeterminació i l'amnistia, que és l'eix d'aquesta legislatura. Per tant, és això el que volem dir, que l'eix d'aquesta legislatura i el que ens sembla que el 80% de la ciutadania vol, que és que es pugui votar per situar el nostre futur polític doncs, en un àmbit democràtic i, per altra banda, posar fi a la repressió, aconseguir una amnistia, i això és el que volem el conjunt dels consellers i conselleres que, diguem-ne, anomenarem en breu doncs, pel govern de la Generalitat.
Pot posar la mà al foc que tots els consellers del govern són independentistes?
Jo el que dic és que estem per exercir el dret a l'autodeterminació, que és el que vol el conjunt del país, d'una forma absolutament majoritària.
Per tant, és no.
No, escolti, hauria de preguntar-los, en tot cas, un per un, eh? Jo no puc parlar...
No, home, li pregunto perquè, teòricament, en un país que vol avançar cap a la independència, el més normal és que tots els consellers i conselleres fossin independentistes, no?
Jo el que dic és que el que comparteix aquest país és que volem votar. I això és una realitat incontestable. I en aquest sentit, al final, s'acaba votant per ser independents, òbviament. Però una cosa és l'eina i l'altra és l'objectiu. I amb l'eina estem d'acord, crec, el conjunt de la ciutadania. De fet, si mirem enquestes, fins i tot el 70% de l'electorat del PSC estaria per acabar, diguem-ne, amb el conflicte polític, doncs per poder culminar-lo amb un procés de referèndum. També, fins i tot, votants la major... diguem-ne, la meitat de ciutadans. Imagini's si és un tema doncs, de consens i ampli. I això és el que treballem, i ho hem expressat sempre, i està en el pla de mandat. Això és el que està en el pla de mandat i en els acords doncs, de govern que vàrem signar.
Per tant, hauríem de dir que el govern ara no és independentista, sinó sobiranista.
Som un govern republicà, som un govern independentista, i això és inqüestionable.
És qüestionable respecte als noms, no?
Hi ha un compromís absolut de totes les persones amb aquest procés d'aconseguir l'autodeterminació d'aquest país, d'aconseguir l'amnistia, i per tant, evidentment, tots remarem en el mateix sentit, i això no hi ha absolutament cap dubte.
Recordo que el president Aragonès va dir que volia ser el govern de les transformacions, per la transformació verda i el Departament d'Acció Climàtica, per la transformació feminista i el Departament de Feminismes, per la transformació digital. S'ha encarregat el Departament de Polítiques Digitals?
En aquest... No, al contrari. És a dir, ho hem posat a presidència, diguem-ne, més a prop del president i, en aquest cas, de la maquinària de l'administració. A presidència tenim formació, és a dir, tenim funció pública, per tant, tot l'àmbit de recursos humans de la Generalitat, i ara tindrem doncs, les polítiques digitals. Què vol dir això? Que volem fer una administració més amable, i això només ho podem fer amb tecnologia, amb innovació, amb diguem-ne, millorant tots aspectes tècnics, però també amb el personal que ha d'habilitar tot aquest canvi. Per tant, al contrari, el que fem és integrar, de fet ja estava integrat en anterior legislatura, la part més de personal i la part més tecnològica. En aquest sentit, la integrem a presidència i, per tant, és un gran repte, perquè sap vostè segur que en aquests moments doncs, s'està produint una bretxa digital amb moltes persones que tenen moltes dificultats per accedir amb normalitat a l'administració, fins i tot per fer tràmits doncs, que haurien de ser senzills. Per tant, tenim un gran repte d'acostar l'administració, fer-la més humana a la ciutadania, a les empreses, a les entitats, i ens toca fer-ho des de presidència.
Aquesta setmana, suposo, intueixo i percebo, perquè acostuma a passar, que cessaran secretaris i directors generals independents.
Bé, en tot l'àmbit de la Generalitat hi ha molts directius públics doncs, de gran vàlua i, per tant, alguns eren independents, certament, i jo ara no li puc avançar perquè, òbviament, no hem parlat a fons tampoc amb els consellers, que vull recordar que encara no hem pres possessió i, per tant, estem, diguem-ne, passant tres pantalles respecte del que ha de venir, eh? Però en qualsevol cas, segur que hi haurà alguna persona, algun directiu, alguna posició que estarà, diguem-ne, en bona predisposició de continuar, n'estic convençuda, i que, de fet, alguns d'ells ja venien d'altres legislatures. Per tant, en aquest sentit, crec que seria possible fer-ho, però li avanço que ara, en aquest moment, no li puc expressar, li expressaré quan ho tinguem absolutament lligat, que serà, doncs, properament.
Mm-hmm. Els que surtin fora i siguin independents no són del 80%, consellera?
Bé, jo no vull fer trampes en el llenguatge. Jo el que vull expressar és que, de fet, hi ha persones que ja ens han doncs, dit que no voldrien continuar i, per tant, es respecta des d'un punt de vista personal i professional doncs, en fi, la seva sortida. I, per tant, això no va de 80%, això va de que hem de configurar aquest govern absolutament cohesionat, lleial, sòlid, amb els millors professionals a cada àmbit, i és el que estem fent. Com ja he dit anteriorment, el govern de la Generalitat feia unes setmanes que ja estàvem treballant en aquests escenaris i, per tant, estàvem pensant doncs, com estructuraríem el nou govern. Aquestes posicions que vostè em diu, secretaris, secretàries, directors, doncs, són molt rellevants i, per tant, doncs, en els propers dies acabaran de quedar tancades.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, consellera. L'espero un dia en aquest estudi i en parlem.
Això mateix. Perfecte. Gràcies,
que vagi bé. Sort. Són les 10:41 minuts. Mira, és que jo ja tot plegat d'un i d'aquest matí. Mònica, tu diràs si després el Pablo Iglesias...
No, a veure, a mi em sembla... El trencament d'un govern em sembla molt rellevant i, per tant, saber exactament doncs, en quins termes s'ha produït. Per això li preguntava a Laura Borràs la qüestió de l'auditoria, que a mi no m'ha quedat gens clar que l'executiva i la militància hagin tingut accés en aquest text, però també m'agradaria que Esquerra Republicana fes també aquest mateix exercici de transparència, no? De dir, escolta'm, doncs ens havíem compromès a anar junts a Madrid en totes les, iniciatives legislatives, ens havíem compromès en això, no ho hem sabut fer, no hem sabut reconduir a la crisi inicial de la taula de diàleg amb la presència de Junts, o no hem sabut el que sigui, no? Bàsicament perquè penso que al marge de buscar culpabilitats, el que toca ara és veure on queda el moviment independentista des del punt de vista de les dues grans formacions polítiques independentistes, Esquerra i Junts, no? Encara que ara Junts corregiria i diria Esquerra no està demostrant volent ser independentista, etc. No? Però hem de saber on som i que això sigui molt transparent amb un moviment social que realment ha estat motor i és motor d'aquesta voluntat d'independència. I es mereixen el màxim de transparència possible, el màxim de franquesa, d'autocrítica per ambdues parts, perquè si no és molt complicat iniciar un nou marc de relacions de tots plegats en aquesta situació, no? I penso que és evident que aquí tothom té capacitat discursiva per fer maniobres per evitar doncs, la confrontació, diguéssim, de les pròpies contradiccions, però és imprescindible, després d'un trencament així, poder recompondre amb transparència i franquesa el per què no han sigut capaços aquestes dues formacions, com deia l'altre dia en Xavier Antic, president d'Òmnium, d'estar a l'alçada de les circumstàncies, no? I això aplica a les dues grans formacions. Penso que valdria la pena, ara un cop passi tota la inflamació, que totes dues formacions siguin capaces de poder fer aquest exercici, sobretot per respecte en aquest col·lectiu tan, tan, tan nombrós i divers com és el moviment independentista a Catalunya.
De 44 minuts, per cert, que amb tot plegat, clar, amb una programa en directe arriben missatges. Hi ha gent de l'executiva de Junts per Catalunya que em diu que no han vist l'auditoria sencera de cap de les maneres que van col·locar quatre fotos al PowerPoint que els hi van explicar per sobre, però que no han vist sencera, com deia Laura Borràs, aquesta, perquè diversos membres de l'executiva, crec que la Mònica Terribas també ho pot confirmar,
sí, sí.
Ens han dit això per un cantó i per l'altre. Màrius Carol.
Bé, jo volia dir algunes coses. La primera, que hi ha qui ha vingut a dir que el que ha passat els darrers dies és el final del procés. Jo no sé si és el final, sembla ser que sí, però el que és cert és que pràcticament des del dia després del 27 d'octubre del 2017, el que es va veure és un allunyament entre els dos líders polítics, entre la persona de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Pràcticament durant tot el temps que un va estar expatriat i l'altre a la presó, pràcticament no es van dirigir mai la paraula. No es van enviar pràcticament una carta. És a dir, allà es va produir un primer trencament. Ja sé que les qüestions personals són una cosa i després les polítiques són les altres, però allà hi ha l'embrió d'un problema que ha anat creixent. Després què s'ha produït? S'ha produït, diguem, un canvi amb de majoria. L'hegemonia, la petita hegemonia d'Esquerra sobre Junts per Catalunya ha estat una novetat durant molts anys a Catalunya. I això també doncs ha fet que es miressin de reull pensant què és el que és el que havia passat, no? I amb tot això arribem a un punt que jo crec que es fa difícil d'entendre, que és que en un moment tan delicat de la història, que és el que deia abans, tan delicat de la història del nostre país, i a les portes d'aprovar uns pressupostos, aquests dos partits trenquen. Trenquen tenint la sensació que els dos van brindar amb cava el moment en què es va produir aquest trencament. Amb la qual cosa, penses, carai, si aquest vidre que s'ha trencat l'hem de tornar a muntar, jo crec que hi ha moltes peces que queden pel camí. I ara hi ha una que és evident. Ara tu parlaves amb la consellera de Presidència. Clar, els pressupostos que es presentaran seran pràcticament els pressupostos que va fer Jaume Giró, que va fer el conseller d'Economia. I ara què farà Junts per Catalunya? Tombar aquests pressupostos? És que és molt, molt estrany tot això. És a dir, estem vivint, diguem, una guerra fratricida que no només afecta a les relacions de l'independentisme, sinó que afecta, diguem, a les relacions de tots els catalans, i aquesta és una part de la meva queixa. Escoltin, que el moment és molt delicat. Ja arreglaran el seu contenciós, però hi ha una qüestió que no pot esperar. Que hi ha molta gent a Catalunya que ho està passant malament i que necessiten uns pressupostos que siguin una eina per treballar per un futur.
Pablo Iglesias i Miquel Samper. Pablo.
O sea, yo creo que es hasta cierto punto lógico que el movimiento independentista se rompa, porque yo creo que la complejidad de la sociedad catalana y la complejidad de la política catalana no se puede expresar permanentemente estableciendo una línea que separe a los partidarios de la independencia de los contrarios a la independencia, sobre todo porque hay muchos matices y muchas tonalidades grises, y lo que es incuestionable es que el catalanismo es un movimiento transversal y absolutamente mayoritario en Cataluña, pero que no necesariamente implica que haya estrategias pactadas o estrategias comunes que puedan durar mucho tiempo. Y creo que es evidente que Junts y las diferentes facciones de Junts y Esquerra representan intereses distintos y proyectos distintos también. Toda vez que digamos, la estrategia procesista a partir del 1 de octubre entra en un lugar de indefinición estratégica. Yo tengo la sensación que con el tipo de gobierno que ha querido hacer el presidente aragonés, está tratando, a pesar de que no lo ha pactado con los partidos, de reivindicar o reconocer esa pluralidad de la sociedad catalana. Es decir, en este gobierno necesito que haya personas que puedan ser de alguna forma una referencia simbólica del mundo posconvergente, que puedan ser una referencia simbólica también del mundo socialista, que es crucial en Cataluña, también del mundo de los comuns, y aunque eso no le garantice nada porque no lo ha pactado con los partidos, creo que sí pone encima de la mesa una intuición política que tiene que ver con los caracteres de una sociedad enormemente compleja. Yo creo que tampoco es tan extraño que el independentismo se rompa después de lo que se ha vivido en estos últimos tiempos. Lo que no queda claro es cuáles van a ser las alternativas de futuro. Hubo un tiempo en que en Cataluña básicamente la alternativa era o gobierna Convergencia y Unió pactando los presupuestos con el Partido Popular, o hay un tripartito con los socialistas, con Esquerra Republicana y con lo que entonces era Iniciativa per Catalunya. Bueno, eso a día de hoy no parece que forme parte de las posibilidades de futuro, eso es de otra época, pero lo que también parece evidente es que el modelo de ejecutivos pactados por Esquerra y los posconvergentes, pues digamos que va quedando atrás también. Bueno, veremos qué actores son los primeros que le ponen el cascabel al gato y señalan nuevos horizontes políticos para Cataluña.
Sí, el que pasa es que si és el govern del 80%, i realment aquest gest era la intenció del president aragonès, segurament la CUP i una part de Junts també formen part d'aquest 80, no? I aleshores tot plegat és realment complex, no? Per això dic, Pablo, que davant d'un trencament com aquest hem de veure si el mur que queda entre totes dues formacions de cara a la reconstrucció, no? L'altra, la setmana passada, jo parlava de les runes i del fang, no? Si tenim runes o tenim fang, no? Per saber si realment hi ha un mur franquejable i, per tant, reconstruir espais on es pugui parlar, no? Que era un dels acords de legislatura que tenien en les dues formacions polítiques, o això realment trigarem temps a veure-ho, no? I això és, aquesta és la incògnita, veure quina actitud política hi haurà.
Val. Miquel Samper, per cert, que sapigueu que estan passant dues coses curioses. Ai. Ja el tema executiva del Junts per Catalunya, el tema que ha dit Laura Borràs es parlarà avui, de l'auditoria. Ja t'ho dic ara. Això ja va dins. I la segona és que ja ha arribat als mòbils dels membres de l'executiva de Junts per Catalunya el tema Vox de la consellera Vilagrà, i ha molt emprenyada Junts per Catalunya pel que ha dit fa uns moments Laura Vilagrà en aquest programa, uh-huh, comparant Junts amb Vox. Uh-huh. Ja comença a haver-hi molt merder.
Per això dic que ara les ferides, sí, quan hi ha trencaments i es deixen anar les coses...
És el que comentava ja Òmnium, que va dir que això pot portar... Bueno, no sé això, el dolor. Miquel Samper.
Sí, un parell d'apreciacions. Parlava la Mònica de la transparència, de la franquesa, de l'autocrítica, i a mi m'agradaria començar posant sobre la taula el fet de que no sé fins a quin punt té credibilitat que ens tornin a una carpeta, la carpeta del referèndum, la carpeta de votar, la carpeta del 80%, quan per activa i per passiva, per exemple, Pedro Sánchez ha dit que no es votarà. És obvi que el Partit Popular ja ho havia dit, però vull dir, qui governa a dia d'avui a Espanya i ha manifestat que això no és viable. Llavors, per tant, vull dir que tinguem com a objectiu una estratègia al final de la qual sabem quin és el resultat, em penso que no és començar precisament amb molta transparència i amb molt poca franquesa. I després una altra cosa. El que ha provocat aquest trencament, i ho ha dit la senyora Borràs, per exemple, ha estat no pas la gestió, anem a dir, sectorial dels diferents departaments que funcionava i amb una relativa normalitat, sinó tenir diferències en quant al que es coneix com el full de ruta independentisme del tema nacional. El taula de diàleg sempre posa com a objectiu poder inserir dintre de la mateixa l'autodeterminació i l'amnistia. Però entre mi...
Que, per cert, les universitats públiques catalanes, parèntesi, la CUP acaba d'adherir-se a l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació.
Exacte.
Tanco parèntesis.
Exacte. Doncs deia que hi ha punts intermitjos que penso que no s'han d'oblidar. A mi hi ha un que em preocupa molt, i el dic molt greument, senyor Basté, que és que el novembre-desembre de l'any 2020, un ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va dir que ell era capaç de modificar el delicte de sedició en 2-3 mesos. I això canviaria absolutament.
El van canviar de seguida.
Sí.
Canviaria absolutament el problema en Catalunya, perquè, entre d'altres coses, podríem tenir l'opció de que si aquest delicte revisés, com per exemple està en uns altres països, en penes de 2-3 anys, doncs tots els exiliats poguessin tornar. La meva pregunta és, si no han sigut capaços, tenint un ministre socialista que deia que ho faria en 2-3 mesos, de fer aquesta reforma del delicte de sedició, quin futur haurem aquest diàleg amb l'estat espanyol?
6 minuts i les 11, per ser una notícia, mira, d'última hora males notícies, ha mort el veí de Molins de Rei, de 82 anys, que van trobar després de 3 dies desaparegut, el van trobar ahir la tarda, però no ha pogut superar el fet d'estar 72 hores a la intempèrie sense menjar ni beure. Males notícies, estem acabant. Però abans, Pablo Iglesias, que ha dimitido lesmes.
Bueno. Ha dimitido en diferido. Ha dimitido en diferido y todavía en las próximas horas puede haber jugadas extrañas y quedan muchas cosas por definir con respecto al constitucional. Hoy ha escrito una cosa muy interesante Ernesto Ekaizer que yo creo que conviene que hay que leer. Puede que la voluntad de Lesmes de influir tanto en los nombramientos que le quedan al Consejo como en el propio Constitucional haya implicado esta jugada tan extraña de dimitir en diferido, anunciar a bombo y platillo que se va, pero de momento no se ha ido. Y la reunión entre Pedro Sánchez y Feijóo se produce hoy, con Lesmes todavía al mando, y todavía habrá ciertos movimientos. Lo que yo creo que va a pasar, nada. Creo que Feijóo no va a negociar ahora. Feijóo aspira a contar con una mayoría absoluta junto con Vox y será ese el momento en el que quiera hacer valer esa mayoría para determinar la correlación de fuerzas del Consejo General del Poder Judicial. Y por otra parte, no creo que el PSOE se atreva a llegar a un acuerdo con el Partido Popular sin contar con su socio de gobierno y sus socios de investidura. Y el Partido Popular ya dejó claro que no están dispuestos a negociar con el gobierno de España, solamente con el PSOE. A partir de ahí, creo que no va a ocurrir nada, pero veremos qué planes tiene Lesmes.
Què dius, Mònica?
No, aquesta és una qüestió que fa molt temps que parlem aquí en aquesta tertúlia dels dilluns, la fragilitat amb la que el ciutadà es troba davant d'un Consell General del Poder Judicial i d'un Tribunal Suprem i d'una Audiència Nacional, el que és l'excepcionalitat de la justícia espanyola en mans d'uns partits bloquejats en la seva gestió, no? I tot el que això significa, el conservadorisme, el fet que s'arriba a jutge gairebé per famílies, en molts casos, que tenim una justícia de base molt eficient, però que en canvi està desprestigiada precisament per les accions polítiques de determinats instàncies judicials, que això està perjudicant el prestigi dels jutges i de la gent que està treballant honradament en els jutjats d'arreu del país, que tot això afectarà aquests 4.200 represaliats que tenim en el cas català, que quan es parla de desjudicialitzar en una taula de diàleg, forçosament ha de ser que realment s'arribin acords per treure d'aquesta lògica política a la justícia, i no s'avança, i és indignant que hagi de venir un comissari europeu a dir-los què coi esteu fent, perquè porto no sé quants informes europeus dient-vos que la justícia us està fallant per totes bandes, no?
Màrius.
Sí, però aquest comissari europeu que va venir aquí és un comissari europeu del Partit Popular Europeu i a l'hora de la veritat tampoc va pressionar sobre el PP com es pensava que pressionaria.
No, però segurament
per intentar
ho va intentar,
resoldre el cas. Bueno, no sé, no el vaig veure... En fi, jo crec que... O no tenia tota la documentació o no li van donar. Ara, sí que és veritat que ens trobem que hi ha un senyor que diu que dimiteix, el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, però que ja anem tard perquè ha tingut 4 anys per dimitir.
Sí, sí.
Fa 4 anys que ha acabat el seu mandat. I ho ha anat allargant, allargant, allargant. I jo crec que avui el problema de la justícia, i amb això sí que estic d'acord amb vosaltres, que és un problema que ens està... Europa sí que ens mira amb aquest tema en concret, perquè no entén res. però és molt fàcil d'entendre. Allà on no, quan tu no guanyes les eleccions, que és el que ha fet el PP, no guanyar les eleccions, intentes governar utilitzant el poder judicial, és que ahir, és el pitjor servei que se li pot fer a la justícia.
Ahir Lesmes, Màrius, va dir que dimitia per consciència, per no convertir-se en còmplice d'una situació que li feia fàstic, per entendre, i que era inacceptable. 4 anys després.
Ai, aviam, Sant Pere, per acabar.
No, vull dir, no puc millorar el que ja s'ha dit, vull dir, és una qüestió molt rellevant, que no té res a veure fins i tot amb els jutges, és una qüestió purament política i que és un exemple més de la degradació política actual. Vull dir, tenir els òrgans de govern de la judicatura amb tot el que significa, i ho explicava molt bé la Mònica, és una presa autèntica de pèl. I un pot estar en funcions uns mesos, es podria arribar a aguantar un any, però és que 4 anys és un insult, vull dir, no sé, és insuportable.
Pràcticament les 11, vinga, va. Hola! Pere Bas, novament, què tal?
Hola, novament, quan són les 11, gairebé, molt bé, tant. Vinga, fes-ho ràpid.
Sí.
Ho ha dit poc abans de les 9, mentre esmorzàvem, la Teresa Cunillera, la nostra estimada Teresa Cunillera, que ja no és entre nosaltres.
És viva, per això està viva.
No ho diguis així, perquè viva, aquest és l'eufemisme que s'utilitza per dir que la gent ha mort.
No, no és entre nosaltres perquè ha hagut de marxar.
Ha
hagut de marxar, s'ha disculpat per cert de l'entrevista a Laura Borràs. Ens ha dit el Samper i a mi, avui parlarem poc. I una mica feia Déu estat així, perquè la culpa és de les Laures. És el matí de les Laures. Borràs i Vilagrà, Sengles, entrevista.